Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el govern aprovarà divendres els pressupostos. Ara per ara ho farà sense el suport d'Esquerra Republicana, que continua reclamant un acord pel traspàs de l'IRPF. Però el president Salvador Illa hi veu encara marge per negociar i, sobretot, vol tenir els pressupostos en vigor pels vols de Setmana Santa i, per tant, assumeix el risc que suposa activar el compte enrere sense esperar Esquerra. Els republicans han advertit al govern que ara per ara tombaran els números si no hi ha avenços en la recaptació de l'IRPF. També ens hem fet ressò de l'anunci del govern espanyol que desclassificarà els documents secrets del cop d'estat del 23F. Així, 45 anys després d'aquells fets, el Consell de Ministres ho aprovarà demà i dimecres ja es podran consultar. Seran un centenar de documents que potser esvairan els dubtes que encara hi ha sobre aquell intent de cop militar, com ara quina implicació hi va tenir el rei emèrit Joan Carles I. I també hem repassat un altre aniversari. Demà fa 4 anys de l'inici de la guerra d'Ucraïna, un conflicte que s'ha enquistat sense perspectives de solució. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, demana més pressió sobre Moscou, però la Unió Europea, de moment, no aprovarà el nou paquet de sancions contra Rússia pel veto d'Hongria. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que la justícia rebutja que un jurat popular jutgi la parella de Pedro Sánchez. L'Audiència de Madrid para els peus al jutge Peinador i anul·la la seva decisió per falta d'arguments que ho justifiquin. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. L'Audiència dona la raó a Begoña Gómez i un cop més esmena la plana al jutge Peinado. El tribunal acaba d'anul·lar la decisió del jutge d'enviar la parella de Sánchez a judici davant d'un jurat popular pels seus negocis privats amb la Universitat Complutense. En un escrit molt dur contra Peinado, l'Audiència li retreu la falta d'arguments i indicis contra Begoña Gómez i li demana que torni a analitzar tot el cas i aporti més proves si vol seguir per aquest camí. Per tant, en definitiva, l'Audiència de Madrid no tanca la porta a jutjar Begoña Gómez davant d'un jurat popular, però de moment demana al jutge que investiga el cas més proves i indicis per tirar per aquest camí.
I Esquerra dona carabasses a l'alcaldable dels Comuns a Barcelona, Gerardo Pisarello, que vol explorar un front d'esquerres a la capital catalana per a les municipals de l'any que ve. La futura cap de llista dels republicans, Elisenda Alemany, ja ha descartat aquesta fórmula.
Jo em deixaré la pell perquè això sigui possible, sense demanar a ningú que deixi de ser el que és, però amb la màxima voluntat d'entesa i amb sentit d'urgència històrica.
Esquerra Republicana, a Barcelona, el que vol és recuperar la nostra ciutat per als barcelonins. I això no es fa ni ajuntant lletres i sigles ni amb una amanida de fruites.
I a Mèxic, la presidenta Claudia Sheinbaum diu que el país s'ha despertat sense cap mena de bloqueig a les carreteres. Això després d'un diumenge convuls per la captura i mort del líder d'un dels principals càrtels de la droga.
El dia de hoy hay más tranquilidad, y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país.
I tornant a Catalunya, atenció si sou usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat, perquè demà i dimecres el sindicat de maquinistes CEMAF ha convocat unes hores de vaga en cadascun dels torns de les línies del Vallès i a la del Llobregat-Anoia. Els serveis mínims que ha decretat la Generalitat fixen que han de circular el 50% dels trens entre les 6 i les 9 del matí i entre les 4 i les 6 de la tarda. Entre les 11 i les 12 de la nit el servei serà només del 25%. La resta del dia el servei l'habitual. El CEMAF, minoritari a Ferrocarrils, ha convocat aquesta aturada argumentant qüestions de seguretat, però l'empresa assegura que mai abans no s'havia plantejat aquesta qüestió a les taules de negociació. I encara un últim punt, perquè els escriptors Miqui Otero, Irene Pujadas i Jordi Puntí publiquen el llibre Conjunt de relats Sembla mentida, que ha sorgit de les seves col·laboracions radiofòniques al suplement d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio. Els autors desenvolupen trames que es mouen entre el terreny de la realitat i la imaginació a partir de les vivències compartides pels oients del programa. L'obra, que té un pròleg de Sergi Pàmies, la publica Quaderns Crema i es trobarà a les llibreries a partir de l'11 de març.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
d'ara i fins les 4 amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb la Júlia Reguer, cap de política del periòdico. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el periodista Marc Bataller. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Som-hi.
El Jordi ha arribat sobre la botzina, eh?
Porto mitja hora esperant-vos.
Arriba prou feina de treure's la jaqueta, com aquell qui diu. Però escolta'm, just a, en punt, just a punt. Ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. Sembla que el tema que ens proposaran avui des de fora té molt a veure amb el primer que tractarem després de la tertúlia. Ampar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé, estupendament.
Ja, molt bé.
Arriba la primavera, no sé què fem tancats. Quan ens deixareu anar?
El cap de setmana ja ha estat primaveral i el Mauri ha dit que tota aquesta setmana, que ben bé fins diumenge, de moment no es preveu cap canvi.
Tinc una ànsia de plantar de tot.
Plantar de tot, eh?
Però t'ho juro, de cols a buixacs, una cosa màxima.
Diu sempre que tu no se't moren. A mi, planta que planto, planta que es mor. Per tant, jo
ja... És un tema que hem de tractar un dia. L'hem de tractar un dia, aquest...
Jo no sé què faig, però qualsevol planta que cau sota la meva...
Escolta una cosa, cuidar una planta no és tan difícil.
No, jo no dic que sigui...
No s'ha de ser Einstein per cuidar un gerani.
No.
Els que dieu que se'ls moren és perquè les abandoneu allà, en una finestra...
O les abandono, o li deu posar massa aigua, exacte, no sé. Però a mi se'm moren. No estic dient que sigui difícil, però a mi se'm moren. I ho tinc assumit i, per tant, ja no em planto. Ja està, s'ha acabat. La meva aventura com a jardiner arriba fins aquí.
Correcte.
Superitxo 100%.
També, no? També se't moren, no?
Però és que sou...
La reguen massa, segurament, no? O no?
De tant d'amor.
No els hi poseu música.
Exacte.
Deu ser això. Jo crec que algunes els hi poso massa aigua, d'altres els hi poso massa poca, a d'altres música segur que no.
Massa reggaeton.
Anava a dir això, massa música, massa heavy.
A casa se n'escolta, de reggaeton. No el poso jo, però sí, escolta'm, això va així.
Per això es moren, potser.
Potser. Sí.
No és el regà, és el reggaeton.
També diré que ja es morien abans que a casa sonés reggaeton, eh? Vull dir que jo crec que ja té a veure més amb... Devem tenir un microclip allà a casa. Deu ser això. A veure, no vols parlar de plantes, no?
No, a veure, passa el temps. Quan et diuen, ai, quan fa d'allò? I tu penses, de tot fa 10 anys, de tot fa 20 anys, de tot fa 25 anys, passa el temps, ja cap jove recorda aquella veu present en les vides dels més ancians de l'estudi, que va servir per fer broma, un cop passat l'ensurt, que era això. Aquesta veu, aquest nom, ni tampoc la cançó de la Trinca amb la música de la dansa del sabre que ens sabíem de memòria.
Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esperberats, garratibats.
Els més joves no ho saben, jo aquest matí tampoc me'n recordava. Avui és 23F, el cop d'estat. Qui sap què és un cop d'estat avui en dia? Qui recorda el nom de Tejero? Però... per commemorar l'efemèride es desclassificaran els documents relatius al cas. Jo no he entès mai aquesta qüestió de les democràcies o de les que figura que són democràcies. Hi ha coses com, per exemple, qui va matar Kennedy o qui hi havia al darrere del cop d'estat del 23F que la població no és prou madura per assumir, se'ls hi amaga tot. Paguem els serveis secrets, però no hem de saber, sempre toro passat, com van fer a l'Operació Catalunya. Llavors, per tant, sabrem, finalment, la setmana que ve, a finals de setmana, que el general Armada va dir tranquilo, Juancker, yo me como el marrón, per exemple, potser, i que va anar a la presó, amb la promesa que sortiria de seguida, potser una pasta, no ho sabem, i que en Tejero s'hi va estar més temps. I que tot això va servir, a banda de donar proteïnes al col·lega Cercas, per donar llustre a la figura de l'emèrit. Ara ja no cal, ara no ve d'aquí. Jo m'imagino un programa sobre els emèrits que es diria La isla de los inviolables, amb l'emèrit, el germà d'en Carles d'Anglaterra i els que vagin venint, perquè ser inviolable avui en dia vol dir que pots violar, per exemple. Jo tinc curiositat per aquests papers desclassificats, però diguin el que diguin, ha passat el temps i no passarà res. Abans es deia que si hi havia alguna figura que et mereixés respecte, te l'havies d'imaginar al lavabo. La dita catalana, que els catalans tenim moltes frases escatològiques, deia, i en perdó pels que estiguin dinant, diu la dita, caga el rei i caga el papa i caga tothom que endrapa, com dient que tots som iguals, ho sembli o no. Avui en dia no cal imaginar-te aquestes figures llunyanes, altes, coronades al lavabo. Si els vols perdre el respecte, l'única cosa que has de fer és escoltar-los parlar. Els sents parlar i n'hi ha prou.
Ja ens veiem tots altra vegada ballant la dansa del sabre, que si algú no
sentia sencera,
eh? No, sentia sencera, i dit això... O sigui, que, quin gran humor que va fer la Trinca. És a dir... I ara seria extraordinari, això, eh? Però, és a dir, la Trinca, aquestes bromes... Tota aquesta...
I ràpid, ho van fer ràpid.
Ho van fer rapidíssim, sí. Una mica el Polònia de llavors.
Una mica sí. Tot això ve perquè el govern espanyol ha anunciat avui, una mica per sorpresa aquest matí, coincidint que avui fa 45 anys, el 23F del 1981, que desclassificarà demà els documents secrets del 23F. Ho ha anunciat, com deia, Pedro Sánchez, el dia que fa 45 anys del cop d'estat. Tots els papers que es facin públics es podran consultar en línia, per tant, tothom, qui vulgui, podrà entrar a la pàgina web de la Moncloa, i dimecres, és a dir, demà es fa oficial, es publica el butlletí oficial de l'Estat, i dimecres ja estaran accessibles a la pàgina web de la Moncloa. El govern espanyol diu que seran com a mínim un centenar de documents, però concretament ho sabrem demà, després del Consell de Ministres, quins són exactament els que es desclassifiquen. La intenció, diuen des del govern espanyol, és saldar un deute històric amb la ciutadania i saber tot allò que va passar, segons que ha dit la vicepresidenta María Jesús Montero.
Merecemos saber qué ocurrió, quién supo, qué pasó y cómo al final se truncó ese golpe de Estado por la unidad de todos los demócratas a una...
Ha estat per sorpresa, no ho esperàvem, però és veritat que avui, home, l'efemèride, 45 anys, diguem-ne que podíem esperar que alguna cosa es podia anunciar, però ens hem esmorzat, podríem dir, amb l'anunci de Pedro Sánchez des de les xarxes.
Si no els desclassifiquen tots, serà com els evangelis, o sigui, hi haurà els apòcrifs que aquests no comptaran. O sigui,
demà sabrem el detall.
Fan una tria, avui com les mongetes.
No ho sabem. O sigui, avui el que anuncia Pedro Sánchez és que es desclassificaran. Demà sabrem si són tots, si queda algun que no... O a veure què, però de moment tenim això.
I com a periodista, que ets una persona que fa les notícies, des de quant temps fa que fas les notícies?
10 anys.
Què creus que llegirem demà? Hi haurà alguna sorpresa espaterrant? Què et diu el teu nas?
A mi el que em sembla és que sabrem molt menys del que la gent es pensa.
No hi més preguntes, senyoria.
És a dir, però no perquè et se'n guardin, sinó perquè crec que hi ha menys del que la gent imagina. Però no sé vosaltres...
Menys documents, vols dir?
I menys informació. Però no sé, eh?
Cas ho deia, de fet, deia... La veritat ja la sabem, el que necessitem potser és aquest exercici de transparència, no? Que al final desclassificar els documents va d'això. Jo tampoc crec que trobem gaires coses. També és cert que com a periodistes sempre ens agrada allò de tenir accés al document de forma directa, per tant, això sí que ho tindrem, cosa que ara no tenim 45 anys després, per tant, crec que sí que és una bona notícia.
Sí, clar, cerques, agafant el fil que deia la Júlia, no? Ho deies per desmentir bulos, que continuen sent-hi, eh? Però hi continuen sent, però és per desmentir. Sí que en teoria d'haver-hi esperem les converses entre el rei Joan Carles i la Moncloa.
Com a mínim amb les casernes. Sembla que sí que hi ha les que va tenir ell, amb les contactes que va tenir amb les casernes, que anaven trucant, o ell anava trucant per saber quin era l'ambient que hi havia entre els diferents
veurem
també batallons de l'exèrcit.
Veurem també, en teoria, hi ha el sumari de tot el judici i la investigació, i també, suposadament, algunes trucades que va haver-hi aquella nit al Congrés.
Clar,
la famosa trama civil que també deien que era contra Suárez.
Les importants serien les prèvies, les que no veurem mai.
No, però aquestes...
Tampoc sabrem qui és l'elefante blanco.
No. Sí. Doncs ja està.
A veure, mira, podem afegir a la conversa Roberto Muñoz Bolaños. Senyor Muñoz Bolaños, bona tarda, bones tardes.
Buenas tardes.
Roberto Muñoz Bolaños es doctor en historia, es autor del libro El 23F y los otros golpes de Estado de la Transición. Estábamos especulando sobre qué podemos esperar de los documentos que va a desclasificar el gobierno español. ¿Nos vamos a llevar muchas sorpresas o menos de los que la gente piensa?
Vamos a ver, dependerá de lo que quieran desclasificar. Puedo explicar lo que se puede desclasificar.
A ver.
Y luego veremos hasta dónde llega. Mira, se puede desclasificar el sumario y la vista oral de la causa 281 incoada a los golpistas, que es lo que yo manejé en mi libro. Uh-huh. Simplemente el contenido del sumario y de la vista oral derrumba la versión oficial que se ha creado, porque no tiene nada que ver con la historia oficial del 23F. Yo creo que eso se va a desclasificar. Uh-huh. Dos, se pueden desclasificar las cintas magnetofónicas que recogen las conversaciones de Tejero con el exterior. Las conversaciones del propio Tejero con Valencia las conocemos porque aparecen en el sumario. También aparecen las que sostuvo con Juan García Carrés, que era un antiguo miembro de los sindicatos verticales. Tienen relativamente poca importancia. Luego hay dos conversaciones más interesantes. La primera en la que sostuvo con Sabino Fernández Campos sobre las 7 de la tarde, donde este le abroncó por hablar en nombre del rey. Esa conversación es corta y la recogen tanto Sabino como Tejero. Y luego queda una conversación que es trascendental. Tejero, digo, perdón, el general Armada fue autorizado por Zarzuela a ir al Congreso de los Diputados y proponerse a los parlamentarios como presidente de un gobierno de concentración nacional. Sin embargo, antes de entrar en el hemiciclo, Tejero le pidió que le explicara lo que iba a hacer. Y cuando le dijo que en su gobierno había socialistas y comunistas, dio una lista, le impidió entrar. ¿Qué hizo Armada? Armada le dijo que podía llamar al rey. Tejero dijo que no le iba a llamar. Y acto seguido, Armada hizo una llamada telefónica desde el Congreso de los Diputados al exterior. La reconoció en el juicio, pero nunca dijo quién era su interlocutor. Lo único que sabemos es que poco después de que se produjera esa llamada, se emitió el mensaje de Juan Carlos I por Televisión Española. Tres, se pueden desclasificar si realmente existen todas las cintas donde están grabadas las conversaciones que Su Majestad el Rey sostuvo, especialmente con los tenientes generales. Esas conversaciones demostrarían que en ningún momento hubo una actitud maniquea por parte del rey. Nunca presentó la situación estás conmigo o estás contra los golpistas, sino que fueron conversaciones cordiales donde se limitó a preguntar cómo estaba la situación en su capitanía general. Y cuatro, que esta es la clave, se pueden desclasificar todos los papeles del CSIC no vinculados al 23F, que también, especialmente el informe Jáudenes, que demuestra la implicación de un grupo muy importante de agentes del servicio secreto en la operación de Tejero, sino sobre todo todos los informes de los agentes del CSIC de las reuniones que a partir de 1977, auspiciadas por Luis María Anson, sostuvieron empresarios, políticos conservadores y militares que dieron lugar a la solución armada de la que posteriormente derivó el golpe de Estado del 23F. Esos documentos existen porque Peña Aranda, que era entonces comandante y asistió a esas conversaciones, a esas reuniones, como miembro y agente del CSIC, en su tesis doctoral hizo mención a las mismas. Hizo mención a esos informes que habían hecho sobre esas reuniones. Por tanto, hay cuatro bloques que se pueden desclasificar. No se pueden desclasificar porque nunca fueron grabadas las conversaciones entre los tenientes generales con mando en Capitanía General. ¿Por qué? Porque se hacían con la red territorial de mando que no dependía de Telefónica y esas no se grabaron. Por tanto, para saber qué puede ocurrir o no puede ocurrir y qué podemos avanzar o no podemos avanzar, dependerá de lo que decidan desclasificar.
El Partido Socialista, el PSOE, propuso una ley en la que a los 45 años se podían desclasificar los documentos. Ahora se cumplen hoy exactamente 45 años de aquel 23F del 81. Es de suponer que si el PSOE quería mantener esta ley y hacer que a los 45 años se desclasificaran, mañana se anuncie que se desclasificarán todos los documentos que tengan a ver con el 23F. Otra cosa son los que tengan que ver con los días posteriores o los días anteriores, pero en teoría los del 23F se tendrían que desclasificar todos, ¿no?
Si se desclasifica lo del 23F serían básicamente el sumario, la vista oral y bueno, y tener acceso a las sentencias completas y evidentemente las cintas que se grabaron desde el Congreso de los Diputados.
¿Usted?
Las otras, las que se grabaron de Zarzuela, las conversaciones del rey, pues no sé si existen.
Hay quien dice, por ejemplo, hoy hemos escuchado a Javier Cercas, que ha investigado sobre el tema porque ha hecho un libro del que después también se hizo una serie. Javier Cercas cree que es una buena noticia que se desclasifiquen todos los documentos para que se sepa todo lo que hay y así, dice él, acabar con las teorías de la conspiración. Si se desclasifican los documentos, ¿se acabarán con las teorías de la conspiración o van a seguir igualmente?
Vamos a ver, es que no hay ninguna teoría de la conspiración. Es decir, Cercas tiene en su libro o reflejo una versión que es la versión oficial del golpe, pero yo en la mía reflejo una versión alternativa a la de Cercas, realizada con documentación. Eso no es ninguna visión de la o ninguna teoría de la conspiración. Es decir, existe una verdad oficial, que es la que defiende Cercas, pero esa no tiene por qué ser la verdad real. Mm. Claro, es que, ¿qué es teoría de la conspiración? Por ejemplo, ¿qué es teoría de la conspiración? Pongamos un ejemplo. Decir que en 1977 ya están advirtiendo al gobierno de que va por mal camino y que a lo mejor hay que tomar medidas, porque hay informes que lo demuestran. ¿Por qué se le dice eso al gobierno? Por la sencilla razón de que ha legalizado el Partido Comunista y ha abierto un proceso constituyente cuando eso nunca se estableció en el modelo de cambio político que se debía realizar. ¿Qué es teoría de la conspiración? Decir que Mújica se entrevistó con Armada, decir que Rodríguez Sahagún se entrevistó con Armada, decir que Manuel Fraguer Ibarne se entrevistó con Armada, decir que Pío Cabanella se entrevistó con Armada, decir que en diciembre de 1980 se reunieron en la finca de Santa Cruz de Rivadulla, reconocido por el propio Armada, Armada, Pío Cabanillas y el embajador de Estados Unidos. Eso no es teoría de la conspiración. Esos son hechos que evidentemente desmontan esa idea de que el 23F fue la operación de un grupo pequeñito de militares apoyados por la extrema derecha franquista que había dejado de tener importancia en 1957 y que no participaron partidos políticos o políticos, ni participaron empresarios ni nadie de la vida civil. Yo tengo documentación que evidentemente desmonta esa versión oficial y la he plasmado en un libro. Yo no he hecho ninguna teoría de la conspiración. Yo he intentado explicar lo que realmente pasó con fuentes. Evidentemente, Cerca no utiliza las fuentes que utilizo yo.
Hay quien dice también, hombre, si desclasifican los documentos es que no habrá ninguna información delicada que ponga en duda esta versión oficial que usted decía. ¿Lo cree esto también o no?
No, en el momento que desclasifiquen el sumario se mide con detalle, como lo miré yo desde el año 1994, te das cuenta que la versión oficial no se sostiene.
Hay gente que nos escuche que puede pensar, ¿y cómo es que Roberto Muñoz Bolaños ha tenido acceso a ese sumario si en teoría está clasificado?
Pues bueno, yo tuve acceso porque mi familia conocía al abogado de Tejero y me lo regaló.
O sea que hay copias de este sumario.
Hombre, todos los abogados tenían una copia entera, porque necesitaban la copia para defender a sus encausados. Todos los abogados del 23F tienen su copia del sumario.
¿Sobre el papel del rey va a salir algo en esta documentación desclasificada?
Bueno, sobre el papel del rey hay que entender una cosa, que esto es muy importante. La solución armada que pretendía llevar a este general a la presidencia del gobierno era legal, porque se iba a hacer con una moción de censura. Eso tiene que quedar claro. Esa operación era la que conocían empresarios, políticos y el propio monarca, pero era legal. ¿Qué ocurre? Que esa operación legal se viene abajo con la dimisión de Suárez y acto seguido con la imposición de Leopoldo Calvo Sotelo como candidato. Entonces, la trama militar de la operación pone en marcha lo que se conoce como el plan de Gol, que es provocar un vacío de poder que permitiese a Armada presentarse como salvador de la democracia y presidente de un gobierno de concentración nacional. Eso es lo que se hizo el 23F. Por tanto, hubo gente que estaba en conocimiento de la solución armada, pero no estaba en conocimiento del golpe de Estado del 23F. ¿Cuál es el problema? Que a partir del día 24 era muy difícil deslindar las responsabilidades. Era muy difícil afirmar que yo sabía hasta aquí, pero esto que ocurrió no lo sabía. Por eso, para evitar problemas en un país que tenía una democracia muy, muy joven y evidentemente no consolidada, se creó una versión oficial que todo el mundo aceptó. Tejero, Milán del Bosch y Armada eran tres militares de extrema derecha que, con apoyo de antiguos franquistas como García Carrés, quisieron establecer una dictadura, dar un golpe de Estado para establecer una dictadura donde se hubiera fusilado a miles de personas. La versión, pues, digamos que resultó atractiva y se ha mantenido mayoritariamente hasta hoy. Esa es la razón de la versión oficial.
Digo que mañana se va a anunciar, después del Consejo de Ministros, cuáles son los documentos que se desclasifican, y a partir del miércoles serán consultables por cualquiera que quiera entrar a la página web de la Moncloa. ¿Espera grandes sorpresas usted?
Bueno, no y sí, depende, como ya he dicho, de lo que se desclasifique. No sé lo que se va a desclasificar.
Pues mañana saldremos de dudas. Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia y autor del libro El 23F y los otros golpes de Estado de la Transición. Gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Muchísimas gracias por invitarme. Un cordial saludo.
Gracias. Roberto Muñoz Bolaños, ell ha tingut accés al sumari, per tant, a un dels blocs. Ell deia que hi ha quatre blocs que es poden desclassificar. Veurem si es desclassifiquen tots quatre o no. Un és el sumari, l'altre, les converses entre el Congrés dels Diputats i l'exterior del Congrés dels Diputats, per tant, les que va tenir Tejero. Un altre, les que va tenir el rei amb les diferents capitanies generals de repartides per tot l'Estat. I d'altre, els papers del CECIT sobre el paper que haurien tingut els serveis secrets espanyols en el 23F. Són els quatre blocs que veurem. Demà sortirem de dubtes sobre quin és exactament el que el govern espanyol decideix desclassificar. No sé si us ha canviat la idea o no després d'aquesta entrevista.
Jo vull el llibre, me'l compro.
Ara publicat, el 23F sí, i los otros golpes d'estat de la transició.
Aniré a mirar si el trobo, sí.
Ja has entès que no té res a veure amb en Cercas.
Efectivament, però jo el del Cercas no l'he llegit, jo m'ho llegeixo tot. Però és interessant veure una altra visió del senyor parlant del llibre del Cercas com la versió oficial. Doncs escolta'm, està bé llegir les dues qüestions. És a dir, no sembla una persona poc documentada?
No. Jo només volia fer un petit apunt. Torna a sorprendre un cop més, no?, com Pedro Sánchez domina l'escena i la comunicació, que avui ho anuncia per sorpresa, amb un tuit on te penja un vídeo de Cercas, que estava a la comissió del Congrés, i on diu, Cercas en aquell moment li demanava sisplau, desclassifiqui els documents. Ell penja el vídeo i diu, doncs ho farem, no? Vull dir, un cop més demostra que en aquest sentit és una bèstia comunicativa. Us volia fer aquest apunt. De la resta, podríem entrar en altres detalls, però en el sentit comunicatiu, en el sentit de com domina l'escena,
és veritat que,
la veritat és que ho fa molt bé Pedro Sánchez i els seus assessors.
Ens agafa per sorpresa, perquè és veritat que no estava anunciat i avui al matí apareix aquest tuit, però després, quan grates una mica, és veritat que això, que el PSOE havia proposat que als 45 anys fos la data límit en la qual s'haguessin de desclassificar els documents, i avui és exactament els 45 anys d'aquell 23F del 81. Per tant, diguem-ne que lliga, un cop ho saps... Quan ja l'has vist, saps si és mascle o femella. I llavors diu, clar, com que són 45 anys, va, però clar, és veritat que aquest matí, quan ha fet el tuit...
No, i amb el vídeo d'en Cercas...
Sí, perquè no era una voluntat de la població, no era un clam,
no.
Però ho ha aconseguit que ho sigui.
I que se'n parli tot arreu.
És a dir, ara us ho desclassifico.
Descobrireu la veritat.
Està bé, està molt bé.
O sigui, jo estic d'acord, però sí que és veritat que tinc la sensació que Sánchez està tirant una mica d'agenda, perquè amb el tema dels telèfons mòbils, de prohibir les xarxes socials als menors de 16, també era una iniciativa que ja estava al Congrés i, per tant, tot i així va aconseguir marcar l'agenda. Jo tinc la sensació que és més això, que també nosaltres també li atribuïm moltes vegades aquesta màgia, que potser no la té tant.
Sí, segurament.
I potser ja el fem gran.
Però
el que és cert és que fa uns mesos no haguéssim dit en cap moment que estaríem parlant d'això i no de què hauria de convocar eleccions perquè no té pressupostos o de que la legislatura no se sosté perquè Junts ha trencat amb el PSOE i aquí no suma ningú.
És capaç de treure's qualsevol tema, no?, per fer-lo debat públic, com el que ha fet avui. Això.
I una mica la sensació és que ell ara vol estirar el xiclet al màxim possible. Veurem què passa després també aquí a Catalunya, però com a mínim al Congrés ell està decidit a tirar endavant i, per tant, fins al 27 a continuar.
Sí, a treure anuncis com aquest.
O intentar... I que l'explosió és controlada, és evident, no? I tu fas això quan veus que no hi ha perill o quan ha passat prou temps o quan, com a mínim, el teu partit no surt massa esquitxat. N'estic convençut, que no trobarem cap cosa que pugui posar amb gaire compromís al PSOE, com, de fet, s'ha teoritzat moltíssim també que hi havia diverses reunions al PSOE, però segurament no estan en aquests documents. Però a ningú se l'escapa, per tant, això. És a dir, una persona proposa que això es desclassifiqui quan veu que pot ser innocu o fins i tot quan el pot afavorir. I això comunicativament em sembla bé i em sembla com a mínim comprensible. Ara, sobre la veritat és una altra cosa. I això estic d'acord amb la persona que teníem escoltant, que és...
És que potser no la sabem mai, eh?
No només això, sinó que a més hi ha coses que poden sortir en aquesta desclassificació que no són incompatibles amb altres veritats també documentades, d'altres maneres, com també surten en aquest llibre, no? És a dir, no és incompatible que puguem veure en aquesta desclassificació, que pot ser sorprenent o no sorprenent, amb altres veritats que també han quedat demostrades. Per tant, si Javier Cercas intenta demostrar que tot el que ha de sortir demà és la veritat, em sembla que estarà faltant a la veritat, justament, perquè si el que volem és saber la veritat, doncs podem només senyir allò que es vulgui o no es vulgui desclassificar 45 anys després.
Però...
Perquè també estic segur que està seleccionat i que serà seleccionat. Llavors, jo, per què hi ha aquest interès ara? Per una banda, per ser els bons de la pel·lícula, no, em sembla que no se'ns escapa que Pedro Sánchez vol donar una imatge de transparència, però que després jo penso que la intenció de voler relligar el moment actual amb la transició del 78 em sembla que és molt evident. Sembla que Pedro Sánchez vol... No parlo ja de guerra civilisme, perquè estem parlant d'una cosa posterior, que és qui vol estar a favor de la democràcia constitucional espanyola i qui vol dinamitar-la. I em sembla que vol crear aquest ambient, aquest caldo de cultiu, de cara a l'any que ve, on una de les seves úniques cartes ja no és l'obra de govern, ni el fet de ser més d'esquerres, o més eficaç, o menys eficient, sinó a favor o en contra de la democràcia espanyola, i està creant aquest caldo de cultiu molt astutament.
No, jo estic d'acord amb aquesta última part. El que no estic tan d'acord és amb el concepte de la veritat, perquè també hi ha molta gent que considera que la veritat només és la seva i que llavors, fins que no els hi donin la raó, no serà veritat. I crec
això cada
que aquí,
vegada més, eh? Clar, cada vegada hi ha més gent que pensa
crec
això,
que aquí és l'estat en el que estem i crec que és el més preocupant,
el
perquè
dir,
hi haurà molta gent que veurà
que
els documents demà... i dirà no, és que per mi no són suficients, no, és que segur que n'han amagat, perquè jo sé que n'han amagat, potser no n'han amagat.
Si demà aparegués un document que digués, el rei Joan Carles I estava al darrere del 23F. Hi haurà gent que dirà, no, aquest document no està contextualitzat, no sé què. Si surt un document on es demostra que el rei Joan Carles I no en sabia res, llavors hi haurà una altra part de la població que dirà, no, és que el que ho demostra se l'han guardat, aquest, no sé què.
Clar.
I la gent està buscant una confirmació d'allò que ja pensa. Veurem quins són els documents, si es desclassifiquen tots o només una part... Què diuen aquests documents? Els podrem començar a consultar a partir de dimecres. Són centenars de documents, ha dit la Moncloa, no han anat més al detall. I, per tant, necessitarem uns dies per veure exactament el què. I si hi ha molta sorpresa o poca, o si hi ha molta informació desconeguda fins ara, o si tot més o menys ja havia aparegut.
Evident que creu una atenció especial, perquè si està classificat fins ara vol dir que realment era secret, i si és secret vol dir que segurament deu ser important, deu ser rellevant, jo això ho entenc. Però ja, jo només el que volia dir és que hi ha informació prou rellevant i prou provada a banda del que poguéssim saber demà. Això és l'única cosa que dic, eh?
Sí, a vegades la veritat també és on poses el focus. És a dir, si hi ha centenars i milers de documents, si poses el focus una banda serà un tipus de veritat i una altra serà una altra manera, no? Que és allò tan trist que al final és que ho deia, no sabrem realment què va passant i qui era l'Elefante Blanco, que és aquella figura metafòrica, no? De qui estava realment darrere d'aquest cop d'estat, i el més trist també és que s'hagin hagut d'esperar 45 anys per desclassificar aquest tipus de papers.
Bé, doncs demà tindrem alguna explicació més després de la reunió del Consell de Ministres, i dimecres, insisteixo, és quan es publicaran tots els documents, els que s'hagin decidit desclassificar. En teoria han de ser tots, però ja veurem. Ho haurem d'analitzar a partir de demà i de dimecres, especialment quan els podrem consultar. Empar, gràcies. Bona tarda. Hem sentit els senyals horaris de 2:15. De fet, ara passen 3 minuts de 3:45. Fem una pausa i de seguida venim a Catalunya. Avui a Catalunya seguim parlant de pressupostos. Hi ha hagut moviments durant el cap de setmana, però també un altre aquest mateix matí. El president Salvador Illa ha anunciat que divendres s'aprovaran la reunió de govern extraordinària i a partir d'aquí s'iniciarà el recorregut parlamentari, ara mateix sense suports garantits.
Catalunya migdia.
Del 2 al 4 de març, a Fira de Montjuïc, arriba Talent Arena, l'esdeveniment europeu del talent digital. Experiències tech, hackathons i ponents com Tim Berners-Lee o Steve Aoki. Aquest any accedeix amb l'ExproPass a un espai exclusiu per professionals tècnics en actiu. Registra't ara a talentarena.tech. Mobile World Capital, Barcelona.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
D'aquí quantes oliveres hi ha?
300.000.
Amb un requadrabé, 1.200.000 oliveres.
El duc de Vinicialis va portar de Grècia les olives aquí.
Els meus nens, oli d'oliva després de la dutxa i la pell perfecta, tu.
Ves una abraçada al papa.
No, tothom que ve, que no sigui d'Arbeca, diu Arbeca.
I com és?
Arbeca.
El Foraster, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dilluns a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs,
de cada
les,
tant en
doncs quan. Jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, ja s'olora, ja s'olora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
I això no sé si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, sí. Perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En 6 minuts de 3:45 de la tarda som a Catalunya Mitjà amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Marc Bataller. Hem parlat sobre una de les dues notícies, la que avui per sorpresa ha donat el govern espanyol, i és que desclassificarà els documents del 23F, el 23 de febrer del 1981. L'altra notícia s'ha produït aquí a Barcelona, perquè el president Salvador Illa ha anunciat que tira pel dret i que aprovarà els pressupostos aquest divendres al matí, tot i el veto anunciat dissabte d'Esquerra Republicana.
Tenim un compromís que passa per davant de tot. Complir amb els catalans i les catalanes.
Això vol dir que el mateix divendres els comptes arribaran al Parlament i allà començarà la tramitació. 5 setmanes, aproximadament. Si no hi ha canvis, toparan aquests pressupostos amb la negativa dels republicans. I sense el suport d'Esquerra, els comptes poden descarrilar. El president Illa encara hi veu marge d'acord, però la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ja avisa del risc d'aprovar uns comptes sense tenir tancats els suports.
La meva recomanació és que és millor que no ho facin, però si ho fan és la seva decisió. El nostre posicionament està molt marcat, és molt clar, serà molt coherent respecte a això. Tenim tota una setmana per endavant, però ja es poden imaginar quin serà el nostre vot.
I el govern de la Generalitat, que el que fa és el que fan tots els governs quan intenten aprovar pressupostos, que és intentar posar pressió en aquells socis que encara no han decidit si voten o no, o si han anunciat votar en contra. Avui ha presentat un acord amb els principals sindicats i patronals, que inclou una 80 de mesures i que també serveix de pressió, com dèiem, als republicans, igual que l'anunci ha anunciat divendres, de l'acord amb els comuns. Tot i això, Esquerra diu que no se senten pressionats i que ells mantindran el seu veto mentre no hi hagi algun moviment pel que fa a la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. No sé si és el teatre que més o menys esperàvem o si us ha agafat de sorpresa, perquè divendres és veritat que amb l'anunci amb els comuns semblava que tot estava com molt encarrilat perquè hi hagués algun gest. De fet, el president Salvador Illa en feia un el mateix divendres, reconegut per Oriol Junqueras dissabte, però no prou com per canviar la posició d'Esquerra Republicana.
Jo crec que quan tot es torça és precisament dissabte. És a dir, el guió el que marcava és que Oriol Junqueras sortís a dir que evidentment es donava les condicions per començar a negociar i va sortir a dir tot el contrari després d'aquesta reunió amb Pedro Sánchez a la Moncloa. Jo crec que la maniobra del govern el que busca precisament és això, és forçar aquesta negociació, intentar justificar públicament que el que es vol és complir el calendari i, per tant, s'han d'aprovar ja aquesta setmana al govern perquè puguin debatre's amb temps suficient com perquè estiguin aprovats abans de l'abril, i crec que la negociació amb Esquerra continuarà. És a dir, Esquerra Republicana avui ha vingut a dir el mateix que dissabte, però amb un altre to. És a dir, el to avui ja era, sí, nosaltres no hem dit que no vulguem negociar pressupostos, el que demanem és un nou gest a Salvador Illa. El tema és que Salvador Illa ja el va fer, el gest. Qui potser l'ha de fer, en aquest cas, és el PSOE. Ara la voluntat és que el PSC forci el PSOE a fer-lo. Jo, sincerament, crec que és un tema de procediment. I crec que és un tema d'entendre què és el que vol dir aquest compromís explícit que vol Esquerra Republicana amb l'IRPF. Crec que encara hi ha marge per l'acord, però també he d'admetre que m'he quedat sorpresa amb que una persona com Salvador Illa, no, que sempre ha buscat aquesta moderació, aquesta entesa, forci tant la màquina dient que el divendres portarà els comptes al Consell Executiu, sabent que el suport d'Esquerra no està garantit.
Sí, aquesta pressió que comentàveu, no? O sigui, el que ha fet avui Salvador Illa, no? Amb aquest document signat amb els sindicats, amb les patronals, és el que va fer exactament... a passar
el president, Pere Aragonès, que tenia lligat el suport comuns, del PSC, però no dels comuns.
Però ja ho havia fet també l'any anterior, sí, sí, amb les tornes canviades. Tenia primer els comuns i després no tenia el PSC.
És el que fan tots els governs quan els hi falta una peça, allò, algú que ha de canviar el vot, intenten fer pressió.
Sí, 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 sí. Sí, però això estava ja pactat, sí, no, des de la setmana passada, que què passaria avui, no és una reacció.
Se sabia, no, no. És el que dius, tot es trenca el cap de setmana, no? Fins i tot en aquella reunió entre Pedro Sánchez i Junqueras, on Esquerra veu que el PSOE no es mourà, i Hisenda continua també explicant a la premsa que no vol res de l'IRPF, i una miqueta el que Esquerra exigeix és que Illa encara faci un pas més. Que no sé, com diu la Juli, quin compromís va fer. Va dir, faré tot el que estigui a les meves mans. Però què vol dir això, no? Perquè realment, o sigui, aquí un problema, no és que això sigui una condició nova, el tema d'IRPF, és una condició que està signada. Recordem que era el pacte segons el qual Esquerra donava suport a la investidura d'Illa. Un dels punts era que hi hauria la recaptació del 100% de l'IRPF, una qüestió que va signar el PSC també amb el vistiplau del PSOE. Evidentment, tots sabem que quan hi ha investidura s'intenta signar tot, i el PSOE a vegades i el PSC són d'aquells que signen i no compleixen. I això és una miqueta el que està passant, i ja ho ha advertit Esquerra. Si no tornem a sentir aquella paraula, no? Si no hi ha pressupostos, que vam sentir tot l'any passat, que era suplements de crèdit. Mm. És cert que perquè un país vagi bé hi ha pressupostos, però realment crec que el que Esquerra no pot fer és un pas en fals. És a dir, aquí realment Junqueras, després de tota la batalla interna que ha tingut i totes aquestes negociacions, si realment no aconsegueix que hi hagi un compromís molt més ferm, o no sé quin compromís és, Júlia, que m'està mirant quin compromís
clar,
més necessita.
Clar, que no ho entenc.
No ho sé, no sé quin compromís.
No, jo tampoc, si no ho publicaria, no, però...
No. Doncs que, per exemple, hi hagi les esmenes, es comprometin a voltar-les segur, que hi hagi un compromís molt més ferm i que Illa colli molt més el PSOE. I si no, doncs, com deia, doncs, s'ho està jugant bastant i crec que no els hi tremolarà el pols, a dir, no hi ha pressupostos si no es compleix allò que no va... que estava signat.
I especialment Junqueras no pot variar el seu discurs, no pot afluixar, sobretot a partir de dissabte. És a dir, fins dissabte encara podia doncs, argumentar una cosa o l'altra. A partir de dissabte, que és quan diu doncs no hi ha possibilitat de començar en aquest moment la negociació, aleshores sí que ara sí que ja no pot baixar. Alguna cosa ha de passar. Alguna cosa ha de passar. Aleshores, el que ha passat avui, aquesta pressió que deia, ara deia el Marc, aquesta pressió que és com un clàssic, no?, dels últims governs, és possible també veure-la no com una pressió cap a Esquerra Republicana, sinó una pressió cap a Pedro Sánchez, que és, escolti, jo engego la màquina, jo li he dit a vostè el que necessiten els meus les formacions que em donen suport al Parlament, per tant corrin per part del Govern Central per intentar arreglar-ho. Ja sé que vostès estan en preeleccions, en període preelectoral en diverses comunitats autònomes, però jo ara mateix estic en un període d'ultimàtum, necessito que m'ajudin a complir això. És també una altra possibilitat. Però el que a mi més m'encuriosigeix de tot plegat és... M'agradaria saber, ja ho dic de forma més entrant en el fons de la qüestió, que és el tema de la recaptació, m'agradaria saber, quan Junqueras va a veure Pedro Sánchez a la Moncloa dissabte, quina és la resposta exacta. És a dir, jo vull això, vam quedar així. La resposta que és no exactament per què. És a dir, per què, dimonis, els catalans no podem recaptar impostos? Quina és l'argumentació tècnica per la qual la Generalitat, a banda de poder tenir la gestió de Ferrocarrils per si mateixa, no pot o no hauria de recaptar impostos si som estat, si és que realment som estat. Si realment som espanyols i si realment la Generalitat és estat i pot recaptar, quan de fet la Diputació del General era una institució bàsicament recaptatòria a l'època medieval. Per què? Per quins set sous no podem nosaltres recaptar? I si l'argumentació és, no, és que no me conviene electoralmente, aleshores apagui, vámonos.
Perquè és que segurament és això, amb unes eleccions andaluses a la
cancionada. Sempre d'entendre la seva conveniència electoral.
Sí,
passa amb la pròpia.
És veritat que aquí tothom té una part de veritat o de raó. És a dir,
com ho va intentar l'EF.
No. Esquerra pot dir, escolta'm, això era una condició signada en l'acord d'investidura, per tant, jo reclamo poder recaptar l'IRPF, i és veritat. El PSC va dir que s'hi va comprometre, és veritat que està firmat, però des del primer moment el PSOE va dir que no. que de l'IRPF no.
Però el
no
PSOE aval aquell document.
Sí, sí, ja, ja, però...
M'explico?
Però de l'IRPF el PSOE sempre s'ha mostrat molt incòmode. Especialment Maria Jesús Montero. Molt incòmode, fins i tot abans de ser nomenada candidata a la Junta d'Andalusia. Per tant, aquí falla alguna comunicació entre PSC i PSOE.
I tots acorden que això s'allargarà fins al 28, és a dir, Esquerra Republicana també cedeix amb això, de dir l'acord d'investidura deia que ja s'hauria d'estar recaptant a Catalunya, i no és així. Jo crec que el PSOE ara mateix, per què no ho fa? Jo crec que hi ha dues explicacions. Un, perquè no vol, evidentment, i dos,
poder, sí que
i dos, pot ser que el PSOE jo crec que ha fet moltes coses que no volia fer, però que ha acabat fent segons el context, i crec que en aquest cas el context no ajuda, perquè encara no es pot fer el relleu de Maria Jesús Montero. L'acord passaria per que la ministra firmés aquest nou finançament, és una cosa que ja ha complert i ja ha fet, però l'IRPF ja que li toqués el següent, és a dir, el nou ministre o la nova ministra. De moment aquest relleu no s'està fent, i tampoc s'està fent perquè Maria Jesús Montero també vol continuar el govern espanyol fins que les eleccions no estiguin molt més a prop. Per què? Perquè ha vist els precedents, i ha vist el que ha passat a Extremadura, i ha vist el que ha passat a l'Aragó.
Si això és així, és tant fàcil com crear, com signar un compromís, conforme, això es farà d'aquí uns mesos, signar-lo. Si fos així, jo penso que és un tema més de fons, és un tema de... És a dir,
no seria més autonomia, segurament, Jordi.
Quina incapacitat tenim els catalans per recaptar?
Política.
Quina capacitat mental política tenim per recaptar?
Política de part de...
Política per part de... Estem parlant de reticència, estem parlant de, sí, sí, de suspicàcia, de sospita.
Perquè en el fons...
Francament, francament legítima, perquè aquí han passat coses importants.
Jordi, però recordem, però, que és recaptació, o sigui, però no gestió del tot, és correcte. A dir... M'explico, simplement no tens la clau de la caixa 100%. És a dir, no decideixes tu després com el concert econòmic que faré, sinó recaptes els impostos, que això vol dir tenir més sobirania, en el fons, no? És una miqueta com el trasllat de competències de Mossos o de presons. I això que deies de sospita, correremos un tupido velo, no?, que es diu en castellà, més val no continuar-hi. Però sí que és cert que hi ha unes eleccions andaluses, que Illa té pressa, perquè si realment te'n vas d'aquí un parell o tres de mesos ja no hi ha temps d'aprovar pressupostos. Sí que hi ha, però són molt poc efectius aprovar-los per sis mesos. I és el que deia Júlia, sí que em sorprèn aquesta actitud d'Illa, perquè, per exemple, el govern anterior d'Aragonès, que també havia hagut negociacions bastant fortes, no?, amb Salvador Illa, mai va fer aquest pas. En el seu moment, fins i tot, va haver-hi una negociació molt dura per la Ronda Nord, la B40, que va implicar fins i tot que plegués el conseller Juli Fernández, però Esquerra mai va decidir portar els comptes sense que hi hagués el suport de Comuns o del PSC. Fins i tot recordem que l'últim cop va acabar convocant eleccions. Sí, sí. Per tant, és una decisió arriscada. També és cert que potser és l'únic any, no ho sé, que pot aprovar pressupostos. L'any vinent...
Home, es fa difícil, no, haver-hi eleccions municipals i potser espanyoles.
Les següents, trobar-hi catalanes. Per tant, és ara o mai. I també ha estat durant 3 anys o 4, tota una legislatura sense pressupostos, també és molt dur, no només des d'un punt de vista polític, sinó des d'un punt de vista tècnic.
Però a més, crec que encara més, tenint en compte com és el president Salvador Illa i com és el PSC amb això. És a dir, el govern de la gestió no pot no tenir pressupostos.
Bueno,
és a
dir, el govern de la gestió ha fracassat en Rodalies,
sí,
ha fracassat,
sí, no, no,
en
no, no Les Alert... No ho estic defensant, el que estic dient és que el seu principal eslògan, sí, sí, no el podran vendre en unes eleccions. Per tant, jo entenc aquesta maniobra des d'aquí. És a dir, jo tirarem això endavant, que sigui Esquerra qui digui que no els vol aprovar, però com a mínim que arribin al Parlament i veurem després què passa. Després, a nivell d'Esquerra Republicana, també, jo crec que si això continua així, s'acabarà forçant aquest debat que tenim sempre entre els suplements de crèdit i els pressupostos, perquè això ja ho hem viscut, també.
És el més important, i què es pot fer i què no es pot fer.
Clar, és perquè ho entengui la gent, en el fons, suplements de crèdits és tenir més recursos durant un temps limitat que van dins d'uns pressupostos ja aprovats que estan prorrogats. Però, clar, no tens la medalla de tenir uns pressupostos actualitzats, nous, com et demana tothom, però també és cert que és la principal medalla pel govern. Per tant, aquí Esquerra també de calibre que vol fer. Ho dic perquè les enquestes els hi van bé, i els hi van bé pactant. Per tant, aquí sí, també s'ha de mesurar fins a quin punt es vol tensar la corda.
Jo he de considerar, les eleccions espanyoles no estan tan lluny. I Pedro Sánchez també hauria de considerar això. És a dir, ja no és tant el que tu puguis fer ara mateix o no puguis fer, o no et convingui perquè hi ha eleccions autonòmiques aviat i, per tant, mi càlculo és que, por favor, dejadme en paz un rato. Perquè això és temporal, és molt circumstancial. D'aquí a poc, d'aquí a un any, any i mig, hi haurà eleccions espanyoles i Pedro Sánchez ha de poder començar a calcular quin grau de suspicàcia, quin grau de confiança o desconfiança hi haurà, per exemple, amb Esquerra Republicana. I, per exemple, amb Junts, i també amb altres partits, no? Però ell també té... si realment té una certa visió de futur i no és un simple jugador a curt termini, també ha de pensar que no es pot anar maltractant a la gent d'aquesta manera ad eternum. També ha de fer un càlcul de quines seves, davant de la gran amenaça de l'extrema dreta, quins són els meus amics i els cuides.
Ell haurà de fer, entre pros i contres, entre cuidar els meus amics, com dius tu, o quins moviments em perjudicaran més electoralment amb la marca PSOE, que si no queda prou reforçada, doncs també pot tenir problemes per bastir una majoria. Veurem. Veurem què és el que passa. En tot cas, tenim aquest anunci. Divendres s'aprovaran els pressupostos en una reunió del Consell Executiu extraordinària, només per fer això, i per tant, aquí sí que es posa en marxa el compte enrere. Seran unes 5 setmanes, i si no hi ha algun moviment en quant a l'IRPF o que Esquerra canvia la seva posició, doncs no sortiran aprovats. Per cert, demà al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras, en conversa amb Ricard Ostrell, per tant, a veure si en traiem l'aigua clara de quina és la posició d'Esquerra Republicana després d'aquesta mesura anunciada avui pel president Illa. 10 minuts i seran les 4, fem una pausa i de seguida un altre tema.
Catalunya migdia.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya migdia.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades i a la botiga 3CAT.
Tornen i en broma a la Sala versus Glòries, una comèdia intel·ligent sobre la hipocresia de la política i els límits de l'humor. Podrà una candidata a l'alcaldia posar límits a un monologuista sense filtres? Ni en broma, només fins al 29 de març. Venda d'entrades a salaversusglòries.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
una mica més de 7 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Vull recuperar un tema que m'ha explicat a la primera hora del Catalunya migdia i que, si voleu, anava a dir anecdòtic, segurament la paraula no és anecdòtic, però sí que és simptomàtic d'un problema molt més general. Avui m'ha explicat que falten fusters a Catalunya i que a Tarragona estan fent mans i mànigues per trobar-ne o per formar-ne. S'han posat en marxa iniciatives del Gremi de la Fusta i de centres formatius i sembla que s'està començant a revertir aquesta situació, però calen temps i esforços per solucionar un dèficit que ja fa molt de temps que dura. Gerard Casas és el gerent d'una fusteria d'Alcover, de l'Alt Camp.
Als empresaris ens fa falta talent, continua sent un repte. Portem molt un període de 20 anys, pràcticament, ja, de crisi rere crisi, i ara actualment molt jovent ha optat per altres carreres o altres professions.
No sé si heu tingut un problema a casa, però si busques un paleta, un lampista, un pintor, et diuen que van sobrepassats de feina i que t'esperis mesos, per no dir anys, per poder venir a fer-te una obra important, no una cosa com d'urgència. Però és que, si repasses segons quins sectors, carnissers, molts són grans, es jubilaran els pròxims anys i no hi ha relleu generacional. Des del Gremi de Barcelona s'impulsa un grau de formació professional per formar joves aprenents de carnisser. Tallers de cotxes. Hi ha un increment de feina i no troben mecànics. Els falta personal especialitzat en cotxes híbrids i elèctrics, perquè s'han fet grans també, el que deien els carnissers, i no dominen tant aquests nous models de cotxe que estan sortint ara de les fàbriques. En la construcció fa temps que els costa trobar mà d'obra qualificada. Instal·ladors. La Federació de Gremis calcula que calen 19.000 instal·ladors de gas, de llum o d'aigua. Transportistes. Falten camioners, perquè molts joves no troben atractiva la professió i els més veterans es van jubilant. És un mal com molt general que falten aquestes professions, aquesta mà d'obra qualificada, perquè segurament durant molts anys hem equivocat i hem errat les polítiques de formació, fins i tot moltes vegades des de les mateixes famílies, que potenciaven molt que els nostres fills fossin universitaris, sense tenir en compte doncs, que igual les necessitats del mercat eren unes del mercat laboral.
Això, i que després l'aspiració tampoc tenia perquè ser més lícita, no? És a dir, no. Moltes vegades s'ha viscut això de... Jo ho he sentit molt també, no? De nosaltres no hem pogut estudiar, vosaltres heu d'estudiar, no? Com volcar també tota aquesta aspiració cap aquí, quan en el fons... Jo sóc periodista i em dedico a això, tinc la sort de dedicar-m'hi, però també és cert que jo he anat a la universitat amb molta gent que no ha acabat treballant de periodista i que a més és una professió molt precària. És a dir, hi ha altres sectors que es guanyen molt millor la vida que nosaltres. I crec que aquí no ha sigut, no sé si és només el mercat, però sí que és cert que hem tingut un problema aspiracional i que hem tractat certes professions més d'ofici com pitjors, com menys
de segona,
qualificades,
com
que no eren importants, sí. Com que no eren el que algú podria desitjar, no? I crec que aquí no només ens hem equivocat, sinó que socialment ens hem construït una societat mal feta en això. I després hi ha una altra part, que són les noves tecnologies. És a dir, molta gent que s'està centrant en el que té a veure, no?, amb aquesta innovació, que després molta d'ella el que farà és acabar marxant de Catalunya perquè aquesta mateixa formació pots guanyar molts més diners en un altre país. Per tant, tornem a estar una mica perdent talent i crec que aquí és on hi ha d'haver una planificació a més llarg termini.
Jo davant de casa hi havia... M'han explicat que on hi ha ara una botiga, hi havia una botiga de roba, hi havia una bacallaneria. Mm. I no una peixateria, una bacallaneria específica, especialitzada en el bacallà. I ara no hi és. I vas veient com tot el barri, i tu saps perfectament, Júlia, tot es va derivant cap a coses més franquiciables, etc.
El Jordi i la Júlia són veïns, per això dius.
Són veïns de la seva família.
I ja no queden fusters.
I per una banda diem, ostres, quina llàstima que la ciutat està perdent la botiga de tota la vida, i per altra, com dèiem ara, fomentem, és a dir, el botiguer vocacional ja no hi és. Ser botiguer, no conec cap jove que vulgui ser botiguer. Botiguer, eh? Un país que s'havia dit tant que era un país de botiguers, de menestrals, etc. Segurament n'hem fet un gran massa. És a dir, hi ha d'haver una mica de tot, però realment l'especialitat sobre ser fuster, sobre ser mecànic, sobre aquesta... El famós autònom, la famosa persona que obre un establiment i més o menys se'n sorsigui un bar, una cafeteria, etc. Si això es va substituint, en part és, evidentment, per un tema de gestió municipal i d'una excessiva permissivitat amb determinats comerços, segur, i en part és també que nosaltres també hem desistit de determinades professions i que segurament allò que es caracteritzava tant, que és el país de botiguers, doncs també es va perdent. Llavors, una mica, ho volem una mica tot. Volem que els nostres joves se'n surtin i que vagin endavant i que estiguin a la moda i que si ara toca la tecnologia, que sigui tecnologia i a més no ho hem de perdre, si no podem perdre la pistonada perquè ens guanyaran els expats per tot arreu i aquesta bretxa no es pot fer més ampla, no s'hauria de fer més ampla, però d'altra banda, si volem realment que els oficis de tota la vida, no els de tota la vida, com a mínim les botigues, no, actualitzades, modernitzades, doncs subsisteixin, doncs tampoc es poden deixar de banda.
Sí, és cert que la nostra generació, la de la Júlia és més jove, eh? Però també, més o menys va per allà mateix.
Ja, també.
Parles de tu i de mi, no?
Sí, sí, clar, sí. I de l'Òscar.
No, jo estic més a prop de la Júlia.
Ah, vale, perdó. No entrem en aquest debat, va. He perdut el fil. Centrem-nos. És cert que estàvem més encaminats a fer una carrera universitària, no? Estudiar. Però jo ara almenys vull veure una miqueta de llum a la foscor, no? Parafrasejant en Porta, que cada cop hi ha més graus d'FP.
Sí.
I, per tant, cada cop els joves que surten de l'institut o del batxillerat tenen més oferta per poder fer oficis artesanals de tota la vida. Evidentment que segurament els de la tecnologia són els més atractius o fins i tot els que els joves es pensen que es guanyaran més bé la vida, però no és ben bé així, tampoc, perquè un bon fuster, un lampista, amb tota aquesta feina que té, es guanya bé la vida actualment.
La demanda que hi ha.
De la demanda. I, per tant, aquesta FP, cada cop, si us hi fixeu, hi ha una oferta brutal. I, per tant, esperem que de mica en mica hi hagi aquesta generació. El problema és l'ara. no? El que estàs dient, aquestes botigues de barri que s'estan perdent per les grans franquícies, no? Pel capitalisme. Tinc un amic que té una botiga de mobles des del seu pare...
I per lloguers, eh? No oblidem bé,
també. Està costant moltíssim tirar endavant per la botiga de mobles de tota la vida. Perquè ara també hi ha una tendència, ja no tenim uns mobles per tota la vida com tenien els nostres pares. Mm-hmm. No? Anem a unes grans cadenes perquè ens canviem de pis, no? També, evidentment, perquè els joves no tenen tanta suficiència econòmica i, per tant, estem perdent tota aquesta tradició de les botigues d'abans.
Mm-hmm. Doncs bé, hem posat la banya, hem posat la lupa en aquest sector, el de la fusteria, que ara se'n falten i que a Tarragona hi han posat, també intenten posar-hi remei i cada vegada sembla que estan variant aquesta... tendència i cada vegada hi ha més joves que es formen en aquestes professions, però és veritat, com deia el Marc, això implicarà uns quants anys per treure rèdit d'aquests estudis. Júlia Reguer, Jordi Cabré i Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Ho deixem aquí, en 15 segons seran les 4 i saludarem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.